Balls de lletres. Bocins de literatura domèstica. Un espai on el Rubén, el Joan i la Míriam comparteixen fílies i fòbies poètiques i literàries amb fragments literaris de poeteses i poetes propers i llunyans.
Bona tarda, benvinguts i benvingudes, senyors, senyores, xiquets, xiquetes, gent de més enllà. L'humit essencial, el foc artista, que significa creació i catàstrofe, destrueixen les ambicions i pretensions de la religió i dels polítics. Inauguren el coneixement crític.
Posa'm estiu a les sabates i que un traç de sorra escrigui felicitat per tot arreu on danci. Colga'm de mar, rialles, sal i petxines. Dóna'm el timó del dia. Llancem l'àncora i beguem-nos la llum fins que ens encengui un astre rebunt, de Clotilde Gibert.
I ara faré un parèntesi així prosaic, que remenant per les passatgeries he retrobat un llibre que molts deveu recordar una pel·lícula que es deia El club dels poetes morts, que en el seu
vaig
moment,
sortir al bosc perquè necessitava,
que va ser en el seu moment tot una espècie de fenomen, que hi ha una escena que a mi m'agrada molt, que és quan el profe estripa la pàgina en la qual diu com ha de ser la poesia i els hi fa estripar i llançar, perquè és una cosa que estem parlant que està emmarcada als anys 50 la pel·lícula, i per tant era molt trencador i ara s'ha guanyat molt en aquest sentit. Aquest llibre és interessant per una cosa, perquè vam tenir l'honor de conèixer els editors perquè es va fer una presentació a Tarragona i ens van explicar com va anar la cosa, i la cosa és que van veure la pel·lícula, els va entusiasmar, i aleshores van tornar a veure la pel·lícula no sé quantes vegades per apuntar-se tots els poetes que anaven sortint, que anaven recitant, els van anar buscant, perquè clar, n'hi ha que...
És un llibre artesanal.
És un llibre artesanal.
Mare meva, doncs té un format que no li fa justícia.
A veure, l'editorial, la col·lecció és Fahrenheit 451, l'editorial és Ixia Llibres, que ja no sé ni si deu existir, perquè està editat a l'any 90, o sigui que... I aleshores van anar buscant, clar, hi ha poetes coneguts com Walt Whitman, per exemple, però clar, d'altres que van haver de remenar molt per trobar, a veure, aquells poemes a qui pertanyien, i aleshores van fer, i ens ho explicaven amb entusiasme, una edició bilingüe amb els poemes en anglès, perquè bàsicament són americans, i no tots, que n'hi ha algun que no, perquè també hi ha en llatí, i la traducció al català, i s'ho van, sí, artesanal del tot, i a més, només per l'entusiasme que van demostrar els editors, tot i que ja ha passat molts anys, en rescato algun.
I si em permet, Joan, posar encara més un altre accent, a través d'aquest llibre moltes persones van descobrir autors que no haurien conegut en el transcurs de la seva vida rutinària estupenda.
Exacte.
Des de Walt Whitman, Henry David Thoreau,
i la majoria d'aquests, sobretot els americans, clar, estem parlant de molts autors que són del segle XIX, clar, són veritables cants a la vida i a les muntanyes i a la natura, i coses d'aquestes. Quan llegeixes Walt Whitman t'adones d'això, no? O el turó mateix i els boscos, i és, realment és un, clar, és una, t'adones que és una gent d'una nació jove que té tot el món per endavant i tota la vida per endavant i ganes de viure, no? I també la seva part romàntica. N'he rescatat ara un que d'un autor que es diu Alfred Tennyson, del segle XIX, evidentment, i que es diu Tot ha de morir, que no deixa ser un contrast amb el que acabo de dir, però també forma part d'aquest cicle vital que parlava. Diu, tot ha de morir. Sento molt clar el corrent del riu blau sota els meus ulls i els vents del sud que càlids i deseixits bufen al cel. Un rere l'altre els núvols blancs s'esvaeixen i tots els cors, aquest matí de maig, bateguen de joia i plens d'alegria. Però tot ha de morir. El riu deixarà de córrer, el vent deixarà de bufar, els núvols deixaran de fugir, els cors deixaran de bategar, perquè tot ha de morir. Tot ha de morir, la primavera no tornarà mai més. Ai, vanitat, la mort és a prop i ens espera. Mira, els amics abandonen el vi i les disbauxes, ens criden, hem de marxar. En un lloc pregon, molt pregon, hem de reposar a les fosques. els cants de joia callen, mai més ningú no sentirà la cantadissa dels ocells ni el vent als turons. Quina desgràcia! Escolta, la mort em crida mentre et parlo. I les barres se m'afluixen, empalideixen les roges galtes. Els membres ferms defalleixen, la sang calenta s'embarreja amb gel. Els ulls inflats són ara fixos. 9 vegades ha sonat la campana. Adeu, ànimes alegres. La Terra Vella va néixer, tothom ho sap, fa molt de temps. I la Terra Vella ha de morir. Deixem vagar, doncs, els càlids vents i que l'ona blava colpegi la platja, perquè mai no tornareu a veure, matins ni vespres, en tota l'eternitat. Tot ha nascut i mai més no tornarà, perquè tot ha de morir.
Paraula de què? Paraula de Tennessee.
Paraula de Tennessee.
No podem parlar del Club dels Poetes Morts sense llegir aquest mantra de Henry David Thoreau, que personalment, per mi, té molt de contingut de valors espiritual i de model de vida, i que el trobo preciós, em ressona com una pregària. Vaig fugir als boscos perquè desitjava viure amb un únic propòsit: fer front només als fets essencials de la vida i veure si era capaç d'aprendre tot allò que m'havia d'ensenyar. No volia descobrir a l'hora de la mort que ni tan sols no havia viscut. No desitjava viure res més que no fos vida. M'agrada tant la vida. Ni practicar la resignació, tret que fos absolutament necessari. Volia viure a fons i esprema tota la substància de la vida d'una manera tan ferma i espartana que enforagités tot allò que no li era propi. Fer una neteja dràstica d'allò que li era marginal, reduir la vida a la seva mínima essència i, si resultés mesquina, extreure'n tota la genuïna mesquinesa i fer-la conèixer al món. Però si fos sublim, conèixer-la per pròpia experiència i ser capaç d'explicar-ne la veritat després d'aquella propera excursió.
Aprofito que heu passat de a l'altra banda de l'Atlàntic i agafaré un poeta de Granada, a Lorca, però una de les seves vessants que menys es parla, i és que Lorca va anar a Nova York als anys 20 i escriu aquell fenomenal llibre que és Poeta en Nova York, que és un poemari de sensibilitat, però un alegat contra el capitalisme. I és allò curiós de Lorca, és que li veu la cara més sagnant del capitalisme als anys 20, que en teoria era l'època en què tot era maco, no hi havia cap problema així greu. Però Lorca té una visió tan crítica i tan bona, i m'encanta aquest poeta que tothom l'ha reivindicat com el folclori, com aquell poeta que sembla que no passi mai per la seva realitat política, quan viu un dels moments més àlgids de l'història de l'estat espanyol. I vaig a llegir l'Aurora, que està dintre d'aquell poemari, que costa llegir-lo com a poema després d'aquella versió que va fer Morente en aquell tros de disc que es diu Omega. L'Aurora de Nova York. L'Aurora de Nova York tiene 4 columnas de cieno y un huracán de negras palomas que chapotean las aguas podridas. La aurora de Nueva York gime por las inmensas escaleras, buscando entre las aristas nardos de angustia dibujada. La aurora llega y nadie la recibe en su boca, porque allí no hay mañana ni esperanza posible. A veces las monedas en enjambres furiosos taladran y devoran abandonados niños. Los primeros que salen comprenden con sus huesos que no habrá paraíso ni amores deshojados. Saben que van al cielo de números y leyes, a los juegos sin arte, a sudores sin fruto. La luz es sepultada por cadenas y ruidos, en impúdico reto de ciencias sin raíces. Por los barrios hay gentes que vacilan insomnes como recién salidas de un naufragio de sangre.
De fet, ja interessa a molts que aquests tipus de poetes només passin a la història per la seva part folklòrica. Sí, sí. Que dius, ja està bé, però clar, quan hi ha missatge, hi ha un sector de poder, per entendre'ns, que els poetes massa populars no interessa donar-los més veu que no sigui la folclòrica.
Bueno, i per això no tenim el cos de l'Orca encara.
Que dius, ves i busca-ho.
Ah, això, i mira que l'Orca tenia, venia de molt bona família, tenia molt bons contactes.
I tant.
En aquesta Espanya fosca de poc serveix venir de bona família, no? Perquè els rols estan tan invertits i els poders igual.
Bueno, contant també que era un poeta homosexual, exacte, també, que han sortit aquí també.
Homosexual i rojo.
Sí. I en aquella època encara aquestes coses pesaven... Si ara pesen, imagina't en...
Exacte.
Els anys 30.
Joan.
Jo. Ara porto una cosa rara, estranya, que és d'un autor francès que es diu Aloysius Bertrand, un llibre que es diu Gaspar de la nit, que està que es va traduir al català per primera vegada fa relativament poc pel Paulí Arenas, i que és considerat el primer, un dels primers poemes en prosa, que és una cosa que a mi que és, sempre m'atreu més que la poesia massa formal, i sí. I és, clar, també és del segle XIX, per tant, era un senyor que era romàntic, i, com no, va morir jove d'una tuberculosi per no perdre els bons costums d'aquesta gent.
I... O tuberculosi o malaltia venèria.
Bé,
la cosa estava simplificada a l'època.
Sí, aquest pel que sembla, vés a saber què més hi havia, però d'entrada sembla que va ser la tuberculosi que se'l van portar per endavant.
Una bona sobredosi hagués anat bé com a roquer.
Sí. No, home, de fet, els romàntics serien com els roquers actuals, allò, o com els punkis. Allò viu com era, allò, viu jove, viu de pressa, sí,
i tindràs un cos.
I viu de pressa i mor jove i tindràs un bonic cadàver.
Exacte.
Doncs, i en aquesta època, clar, es barrejaven molt sovint o sempre l'amor i la mort, no? Que això és el romanticisme. I amb els seus textos hi ha una barreja de tot, i de coses fantàstiques i de coses fosques, i hi ha una petita història, aquest poema en prosa que es diu Un somni. S'havia fet fosc. Primer de tot hi havia, tal com ho he vist, ho explico, una abadia amb els murs escardats per la lluna, un bosc travessat per viaranys tortuosos i el morimont, que era una formiguer de barrets i de capes. Després, tal com ho he sentit dir, ho explico, el toc fúnebre d'una campana a la qual responien els sanglots fúnebres d'una cel·la, crits planyívols i riures ferotges que feien esgarrifar cadascuna de les fulles d'un brancatge, i el brunzit de les oracions d'uns negres penitents que acompanyaven un criminal cap al suplici. I a l'últim, tal com acabar el somni, ho explico, vaig veure un monjo que expirava ajaçat en les cendres dels que agonitzaven, una noia que maldava per desfer-se dels lligams en les branques d'un roure, i em vaig veure a mi mateix, a qui un butxí granyut lligava els barrots d'una roda. Dom Agustí, el prior difunt, amortallat amb l'hàbit de franciscà, rebrà els honors de la capella ardent, i la Margarida, que ha estat morta pel seu amant, serà enterrada amb el vestit blanc de la innocència entre quatre ciris de cera. Pel que fa a mi, la canya del butxí s'havia trencat el primer cop, com si fos de vidre. Les torxes dels negres penitents s'havien apagat mentre plovia bots i barrals. La multitud havia desaparegut per mort dels rierols ràpids i desbordats. I jo continuava amb altres somnis fins a despertar-me. És a dir, tot llocs comuns de somnis, de llocs foscos, de cementiris i coses així.
És aquesta època fosca, el romanticisme. Que ells hi posen llum, marxant molt més enllà del Mediterrani per a trobar exuberàncies motivadores.
I de fet, un moviment que va aconseguir, però, fer una gran revolució social i... en l'Europa, bàsicament, d'aquella època.
Que... Sí, sí, en la il·lustració precedent, exacte. i tant. Posar una mica de desgarre, una mica d'entranyes a la vida,
exacte.
Cert.
Passió.
De la mà de la mània, qui ho diria, que ens arribaria el romanticisme. Tornem a casa. Tornem a casa i des de casa us diem adeu per a poder acompanyar-vos una vegada més en el proper Valls de Lletres, que tindrem el plaer de compartir amb altres, perquè és un plaer, està sent un plaer compartir-lo amb el Rubén i el Joan, i espero que les engrunes o el pa sencer d'aquest plaer us n'arriba també una part a les vostres cases, perquè és així com l'estem gaudint, disculpeu. Si dividim l'amor, si dividim l'amor per l'espai que ens separa, si el dividim encara més per la llum que s'ha fos, si abans de dividir-lo l'amor ja era la meitat del mar, si aquesta gota esfèrica no n'és cap resultat sinó la vida, si tota la vida és el nombre infinit i l'ombra que fa. Si dividim l'amor, de Màrius Sampere.
Jo acabaré amb el faré en castellà, com a membre del Charreguismo Ilustrado, i passarem a un poeta de la locura, de la bogeria, dels manicomis, i és Leopoldo María Panero, una família curiosa com a mínim. Himno a Satán. Ten piedad de mi larga miseria, de las flores del mal, Baudelaire. Tú que eres tan solo una herida en la pared y un rasguño en la frente que induce suavemente a la muerte. Tú ayudas a los débiles mejor que los cristianos. Tú vienes de las estrellas y odias esta tierra, donde moribundos descalzos se dan la mano día tras día, buscando entre la mierda la razón de su vida. Yo que nací del excremento, te amo. Y amo posar sobre tus manos delicadas mis heces. Tu símbolo es el ciervo y el mío la luna. Que caiga la lluvia sobre nuestras faces, uniéndonos en un abrazo silencioso y cruel, en que, como el suicidio, sueño sin ángeles ni mujeres, desnudo de todo salvo de tu nombre, de tus besos en mi ano y tus caricias en mi cabeza calva. Rociaremos con vino, orina y sangre las iglesias, regalo de los magos, y debajo del crucifijo aullaremos.
Fins la propera.
Valls de lletres, bocins de literatura domèstica.